Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrem en la connexió amb la natura i la gestió del temps lliure. Aprofitem que s'han acabat els dies lectius, de moment. Infants i joves ja estan de vacances, ara és època de casals, de colònies, d'estar amb la família, de carregar piles i aprofitar que tenim més temps per gaudir de tot allò que val la pena. I per fer-ho, per parlar-ne, ens acompanya la Cristina Gutiérrez. Molt bon dia, Cristina.
Bon dia.
La Cristina és educadora emocional i directora de la Granja, i també estem amb la Mar Sánchez Izuel. Bon dia, Mar.
Bon dia.
La Mar és directora titular de l'Escola Montserrat. A veure, donem per fet que ara tindrem menys obligacions, que tindrem més temps per connectar amb la natura, però aquesta connexió, de fet, l'hauríem de tenir present tot l'any, no?
Home, evidentment, la natura és salut. I cert que ha disminuït el contacte amb la natura i ha disminuït també per altres modes, no? o distraccions o activitats que fan els nanos, els nostres fills i nosaltres també, que té a veure les pantalles amb els dispositius electrònics i que fa que doncs, ens allunyem de la natura, de la lectura, dels jocs lliures i d'altres activitats que porten salut. I la salut, quan parlem de salut, és salut física, però també salut emocional.
Clar, salut. Marc, per què és tan, tan important, a banda de la salut, no? I potser reconnectar-nos, però estar en contacte amb la natura i connectar-nos amb ella, tenir temps de connectar-nos amb ella, també.
Totalment. Vull dir, som persones, som éssers dins d'un entorn que a vegades ens hem oblidat que l'entorn ens conté. I dius, mira, aquesta integració, no?, del que som, on ho som, doncs també educativament cal tenir-ho en compte, perquè si no anem parcel·lant una mica les àrees o les facetes de la vida i no, això no va bé.
I afegir una cosa a el que dius, Mar, és que hi ha estudis que demostren què aporta la naturalesa, la natura, el contacte amb la natura, amb la salut humana. I va des de el poder dels terpens, aquestes substàncies químiques que deixen anar els arbres, que quan tu vas a un bosc dius, aquesta olor que fa, mm-hmm. Doncs quan tu respires això, ja s'ha demostrat científicament que millora durant 7 dies el teu sistema immunitari, perquè augmenta un 35% en 3 hores a la natura, augmenta un 35% les cèl·lules NK, que són les natural killers, que són les cèl·lules defensores del nostre organisme. I no només això, sí? A més, la natura augmenta la capacitat de concentració. El bosc baixa significament el cortisol en sang. El bosc baixa entre un 30 i un 75% els nivells d'adrenalina i noradrenalina en sang i redueix la pressió sanguínia, per exemple. Són alguns aspectes que crec que no en som conscients, però que són evidència científica de què porta la natura a la salut humana.
Déu-n'hi-do, això ens ho hauríem d'anar repetint cada dia, no? De tant en tant, perquè a vegades són coses que saps, però les vas oblidant. I haurien d'estar com en primera línia.
Menys pastilles i més natura. Jo crec que...
Com a lema?
Com a lema, jo crec que per aquest estiu pot ser interessant.
Tenim per davant 11 setmanes sense escoles ni instituts. I també tenim clar que el contacte amb la natura és una aposta segura que beneficiarà no només els joves, sinó que tota la família. Si teniu algun dubte, bé, doncs pareu atenció al que ens expliquen ara les convidades, perquè la Granja, per exemple, Cristina, és el centre que teniu al centre del Parc Natural del Montseny, que és on vareu crear el vostre mètode d'entrenament emocional, però on passen més de 18.000 infants i joves. Anem a pans a veure què passa a la Granja al llarg de l'any, perquè no només passen coses a l'estiu, no?
El que venen són escoles públiques, privades, concertades, a fer les típiques colònies escolars o les sortides escolars. El que passa que en comptes de només fer convivència, natura, o entendre com és un cavall, o la importància de la natura i el medi ambient, el que fem és entrenar habilitats socials i personals. Quan estem amb els conills, treballem entrenant l'empatia, quan estem amb els cavalls, el lideratge, la gestió de les pors, el treball en equip, l'adaptabilitat al canvi, o quan estem fent una activitat d'aventura, doncs treballem què és la cohesió o la base, i del treball en equip, que és la confiança i la responsabilitat. I ho fem a través del joc, que és quan més s'aprèn.
I aquests elements externs, perquè ara algú diu, però per què necessites uns conills per l'empatia? Ho deus treballar sense adonar-te, no?
No, hi ha una intenció... O sigui, sí? Res és sense adonar-se, no, perquè no. Passin coses. No. Hi ha molta feina, això, oi, que s'hi marca darrere d'un
no,
gir de pedagogia.
Volia dir la canalla.
La canalla, exacte, aprenen sense adonar-se, treballem a través de preguntes. A la granja sempre explico que no parlem, a la granja preguntem. I quan jo pregunto, el protagonista no sóc jo, és el nen o la nena, aquest nano, aquella persona que tens davant, no? I crec que hem d'anar cap a una educació i mirar els nens d'una manera diferent, no? I deixar... Recordo l'Alexandra, una nena de 14 anys, que em va dir, per què els grans us penseu que la vida de veritat o el món de veritat és el vostre i no el nostre, no? Ens hem cregut que el món de veritat és el dels adults i potser que el món dels adults està una mica amargat, una mica estressat, una mica agobiat i parem i mirem el món dels nens, sobretot ara a l'estiu, que es poden permetre ser més nens, no?
Clar, aquest tenir temps.
Aquest tenir temps... que a vegades el temps no és qüestió d'hores i minuts, sinó d'expectativa, si he de fer moltes coses, no? Perquè hem de fer, clar, s'acaba el temps, i quan més coses vulguis fer, més temps et farà falta, potser que parem tots un moment, eh? Recordo que vam preguntar fa 3 estius als nens, a 890 nens d'infantil i primària, que demanaven als seus pares, i ens van dir 3 coses. Les 3 coses més repetides, sabeu què van ser? Que el papa o la mama pari, que respiri i que em miri. Aquestes 3 coses. I aquestes 3 es poden fer a l'estiu.
S'haurien de fer tot l'any, però si un cas anem escalfant
ara... Sí.
Ara
no hi ha excusa.
Ara no hi ha excuses. A l'Escola Montserrat vareu inaugurar fa unes setmanes, no? L'espai Bootcamp és un espai a l'aire lliure, al mig de la natura, i és el bosc de l'escola. Això és un luxe. El que és un luxe.
Realment és un luxe. On està l'escola, que és als peus del Parc Natural de Collserola, portem gairebé 100 anys, l'escola està allà, i sempre, un quan mira des d'allà, estàs a Barcelona i a més mires, no?, l'horitzó, veus el mar i tu et sents una mica com fora d'aquella boineta, no?, de contaminació. Dius, home, només estar aquí dalt, dius, això ja s'ho val, no? Però sí, o sigui, el fet de tenir un bosc...
I com sorgeix la idea? O sigui, perquè clar, la muntanya està allà, no? Però com decidiu que allò serà part de l'escola?
Bueno, ja fa anys que l'escola té present aquest entorn natural que, certament, com tu deies, Olga, és un luxe, és un privilegi, però cert va ser arran de pandèmia i d'haver de fer més coses fora de lo que són les instal·lacions normalment escolars, vam optimitzar molt com treure-li més partit a aquesta realitat que la teníem a la mà i que dius, bueno, això ha de formar molta més part, no?, de qui estudia i qui aprèn amb nosaltres. Fa anys, com us estic dient, pues ja, no?, tot el que és l'hort escolar des d'infantil fins a primària i encara doncs agafa algun curs de secundària, això, bueno, per nosaltres és curricular. I a vegades sempre fem la broma, no?, de què és el que no vol perdre un nen des de petit. Dius, si li toques l'educació física o el moment d'esbarjo, dius, això no es pot suplir amb res. Però és que nosaltres també, el dia que dius, perquè hi ha una altra cosa a fer, dius, no pujaràs a l'hort, que ho tenen tot setmanalment, dius, home, no? Dius, bueno, doncs això ja és indicador de que realment aquestes dades que ens compartia abans la Cristina, o sigui, segur que són veritat.
És curiós que a vegades quan hi ha novetats als centres educatius hi ha certes reticències, a vegades per part d'algunes famílies no ho entenen, l'alumnat potser no els hi acaba de fer el pes. Suposo que aquí tothom estava d'acord que això era una gran notícia, professorat inclòs.
Sí. Sobretot les famílies, que són les que ara, en últim terme, en aquesta inauguració, no?, d'aquestes instal·lacions d'això que s'anomena Bootcamp, que després, si voleu, us explico una mica en què consisteix, vull dir, ens han ajudat a que això es pugui dur a terme. Perquè també hem dit, escolta, què diferencia la nostra escola? Pensa que Sarrià-Sant Gervasi és el districte europeu amb més número de concentració d'escoles de tota Europa. dius, bueno, també allò de dir, què tinc jo que no té un altre? Diu, bosc, muntanya, doncs traiem-li partit. I aquest punt de les famílies, sobretot a través de l'Associació de Pares i Mares, ens han ajudat en aquest últim terme, o sigui, recentment, a la inauguració d'aquest bootcamp.
Explica'ns com funcionarà, perquè ara ha arrencat, però el curs 24-25 ja estarà ple rendiment,
sí,
no?
Sí, totalment. Ja vam fer la inauguració. O sigui, ja vam acomodar una mica perquè la muntanya, no?, que d'alguna manera pues, forma part de l'escola, fos aula natura, aula bosc. Hi ha una zona també d'observació d'aus, de les aus pròpies de Collserola, l'hotel d'insectes, tot un camí sensorial. Vull dir, això ja estava de fa 3-4 anys i sobretot, com deia abans, arran de pandèmia, bueno, de treure-li més partit i que aquest entorn pues, no només fos, no?, l'oportunitat de l'hort escolar, sinó moltes més hores. I aquesta instal·lació també sostenible, vull dir que no és allò de dir posem qualsevol cosa al bosc, a la muntanya, perquè, bueno, com a parc natural és una zona, tot i que estigui amb l'escola, és una zona protegida i nosaltres col·laborem molt també amb el parc de Collserola, però sí que permet un tipus d'activitat física, tant individual com cooperativa, doncs que treballa també molt integralment totes les potencialitats que té un infant, que té un adolescent. Hi ha petites instal·lacions per fer equilibri, per fer arrossegament, fins i tot aquella, com una mena que li diuen el pont tibetà, perquè facis, no?, aquest d'anar passant d'un punt a l'altre, però sostenint-te pues, poquet amb una franja elàstica. I clar, tot això no ho pots viure sol, ho has de viure amb aquest entorn totalment respectuós, però també amb ajuda dels altres companys.
Abans, Cristina, ens parlaves...
Perdona, que t'interrompeixo, a més, Albert ajuda a activar la capacitat cognitiva.
Totalment.
Això és el que tots volem, no?, com a pares, sí, fer molt bones notes. Sí, no? Llavors, ostres, i es poden fer moltes coses en aquest bosc. Sí. Després ja parlaré i t'explicaré idees perquè puguis aprofitar.
I després jo també comento, no?, allò de dir com hem fet que en el contingut curricular d'alguna manera Collserola hi sigui present. Clar. Des d'infantil fins a secundària, batxillerat.
Et volia preguntar, perquè abans ens parlaves d'evidències científiques, bé, que no hi ha res més positiu i ferm que una evidència científica, no? Però en l'experiència del dia a dia, del teu dia a dia, al mig del parc del Montseny, què passa des de que arriba la mainada, no sé, posem una estada de 5 dies, per exemple?
A veure, nosaltres com treballem, nosaltres aprofitem la natura, nosaltres estem sí que al vell mig de la natura, al parc natural, i llavors sempre estan fora, menys quan dinen, quan sopen i quan dormen, no? Però si poguessin dormir també ho farien fora, però sí que el que hi ha, primer és una desacceleració, paren. Sí? Quan entren al bosc em fa gràcia perquè quan baixen els autocars, ara que ja ha acabat el gole, no? però quan baixen els autocars arriben els nens super, no? Sobretot si són de ciutat, super actius, super parlen, no caen, sí? Super excitats, però quan entres al bosc de la granja ja de repent que entra camí i de repent apareix està el bosc, no? És com si fos una porta i de repent entres i ja no cal que diguis calleu, silenci, perquè quan entren automàticament baixant la veu, és com si entrés en una catedral, la catedral de la natura.
El respecte.
És aquest respecte, és aquesta sensació, uau. I no s'avorreixen, no necessiten, perquè hi ha mil coses que passen a bosc, un ocell, algú que passa, una formiga, unes fulles, l'olor, el soroll, i allà és quan podem descalçar, podem fer, clar, fem moltes activitats, perquè nosaltres fem el dos en un. Aprofito això, i a més entreno competències emocionals amb una metodologia que també està avaluada i demostrada científicament pel grup de la Universitat de Barcelona, conforme hi ha canvis en l'abans i el després del sopar per la granja, en quan augment de competències emocionals, com pot ser la consciència emocional, l'empatia, el treball en equip, la cohesió, la comunicació possible, l'autoestima, l'autonomia. Llavors, tot això fa que sigui molt guai. A més, els humans venim de la natura, també, no? I quan tornem a la natura és com estar a casa. I els nens es tranquil·litzen i són capaços en aquells moments d'explicar-te coses que mai abans havien fet. Recordo en Dani, un nen de 14 anys, que estaven parlant en un programa que fem. Últimament, després de la pandèmia, hem hagut d'augmentar una mica la intensitat dels programes perquè ha augmentat l'egoisme. I llavors és un programa que, en el fons, parlem de la llum que tots tenim dins i que acaba resumint és que per brillar jo no necessito apagar la teva llum. Sí? I llavors parlava, no?, dels estels, de que tenen la seva pròpia llum, i un nan, bueno, aquest nano, en Dani, de repent, en la intimitat de la nit, una mica fosca, saps?, allà sentats mirant els estels, i ens va dir, és que a la nostra classe hi ha un forat negre. Els forats negres, si us agrada l'astronomia, hi ha molts forats negres, no només a les aules, a les oficines, a les feines, al món, al carrer, no? I un forat negre, si us agrada l'astronomia, té la capacitat, té tanta força de gravetat que es menja, no? Absorbeix els cossos celestes i fins i tot la llum, no? Però és que al planeta Terra també tenim forats negres, sí? A vegades tu, jo, alguna persona, no? Acabem menjant-se la llum dels altres, la seva autoestima, els cossos celestes, doncs és l'autoestima, l'empatia, l'il·lusió, la motivació, i al final no sabem com sentir-nos bé, i llavors acabem, doncs, si jo estic bé, tracto bé, si estic malament, tracto malament. I llavors acabem fent grans els forats negres, no? Llavors, aquesta metàfora, evidentment, quan va ser molt fàcil veure què passava, perquè de repent tothom va callar de callat quan va dir això el nano davant de tot el grup, i de repent tots callats, i quatre nens, van ser 5, 7 segons, i quatre nens van començar a riure, no? Llavors el Dani es va apropar, no? A l'educadora li va dir, veus, a això em refereixo quan parlo dels forats negres. Aquell dia es van anar a dormir i nosaltres vam reunir per veure quina seria la primera activitat del dia següent. Vam fer una que es diu Camí de la Vida, de textures, no? Que van descalços, i al final vam preguntar, molt bé, per vosaltres, en aquests moments de curs que portem, què és estar a la classe, no? I que tots, menys quatre nens, es van posar sobre les pedres. Aquelles que fan mal, no? Hi ha diferents tipus de pedres volcàniques, de riu, però tots es van posar les pedres. I quan una nena va començar a dir com se sentia a la classe, no? Que se sentia que feia mal, que li feia mal estar a l'aula, i que això li feia, doncs, no tenir ganes d'estudiar, no? I una altra nena també va dir el mateix, o similar, i va començar a plorar. Recordo un dels nanos, d'aquests quatre, no? Que no estava a les pedres, que es va aixecar i va dir prou, perquè no ho suporto. No suporto escoltar, perquè jo sóc part d'aquest... Jo sóc un que fa els forats negres grans.
O que valents tots, no?
I, sí, perquè, però això, és que la nostra naturalesa és aquesta bondat, és aquesta empatia, però s'ha de generar espais on això pugui passar. Clar. Van acabar tots abraçats i es van acabar els forats negres, perquè va ser l'aprenentatge i l'encoratge d'aquest grup. Llavors, els nens són brillants i tenir l'oportunitat, de veritat, quan parles amb ells, són absolutament brutals. I jo crec que són els savis d'avui en dia. No perquè nosaltres, els adults, no en sapiguem, perquè no tenim temps, sembla, no? I llavors, a vegades, quan calles i els escoltes, jo aprenc més del que puc ensenyar.
I aquestes competències emocionals que adquireixen es mantenen en el temps? O s'han d'anar treballant? S'ha de tornar a tenir temps, espai, estar en contacte amb la natura? Funcionen com a llavor, com va això?
Sí, nosaltres tècnicament es diu palanca de canvi, sí, això tindria que parlar ja de la finestra de Johari, coses més de psicologia, no entraré, però sí que és la palanca de canvi, és el momento, ah, uau, ostres, no, me n'adono. Llavors, què fem? Nosaltres quan venen a les escoles, gratuïtament, els professors que venen de colònies, com els tinc 3 dies a casa, diguem-ne, pues, els formem gratuïtament, però amb activitats com els nens amb el cavall, vull dir, molt xulo. Llavors, què busco? El que no vull és que amb la feina, o sigui, la feina, les hores que hi ha per aconseguir això, hi ha molta formació al darrere, moltes hores, molts tallers, 72 instal·lacions per fer cada instal·lació, és una competència, el laberint per aturar la frustració, el laberint de l'ansietat i de l'estrès, vull dir, hi ha moltes per cada problemàtica, nosaltres anem fent, portem ja 40 anys, no? Pues, una instal·lació. Però, al final, el que jo busco és que tota aquesta feina no sigui un puf, sí? Amb la qual cosa jo necessito que aquest docent, aquest profe, segueixi la feina. I llavors tenim des de comptes, des de viu, però per mi el que més em funciona és que ho visquin ells, que ells se n'adonin. Que quan a vegades no veus la llum i de sobte la veus, vale, jo no sé com arribaré, però la veig. I llavors ja m'espavilo, o amb tallers, tenim molt formacions gratuïtes, fem estadis, és a dir, oferim un munt d'accions perquè si tu vols, tu l'eina la tinguis i puguis fer el que nosaltres fem. I no hi ha res més millor que veure el canvi que fa el teu grup en un dia o dos dies o tres dies perquè diguis, ostres, i llavors quan et diuen, però Cristina, això com ho puc fer jo? I quan algú em diu això, dic, ben pacà, que tu i jo no ens vamos a entender. I aquí és quan ens fem amiguis i què necessites? Llavors, i fer moltes coses, moltes coses gratuïtes de gent que em diu, Cristina, m'ha passat això, què faig? Per WhatsApp, i jo li contesto, i fem aquestes coses.
Clar, a la vostra escola, Mar, esteu sempre amb la palanca de canvi. Quina sort, no? O sigui, a partir del...
Constantment.
És veritat que qualsevol persona té relativament a prop espais verds i podria fer-ho, però vull dir, a l'escola, a més, acompanyats i hi ha uns camins que t'ajuden.
Totalment. Nosaltres, com us deia, no, un dels programes, projectes, que és aquesta experiència d'hort escolar setmanal, que ja fa molts anys que vehiculem a l'escola, de fet, ho vam veure així, és amb una de les visites, sempre aprens de veure què fan d'altres, no? Això et fa millor. I, bueno, recordem una escola amb un entorn bastant marginal a Estats Units, on hi havia tot un programa terapèutic arran de l'hort escolar. I com sempre, dius, si això ajuda, no, a qui més necessitat té, a qui suposadament no té cap necessitat urgent, o sigui, li ha de fer bé, segur. Avui en dia que tot, com comentàveu, no, tot va accelerat, no hi ha temps d'adonar-te'n, de processar, de respirar, el fet de recordar el procés vital normal, que és que per créixer cal esperar, sí. Això és terapèutic, això és sa, i quan tu li permets amb un infant o amb un adolescent, o sigui, hem posat aquesta llavor, hem preparat el planter, o sigui, però això necessita temps, necessita cuidado, necessita que tu setmanalment vinguis a veure, fins i tot que hi parlis, o sigui, que diguis coses maques, no?, en aquest entorn natural, clar, doncs això normalment no funciona així a la nostra societat.
Clar, estem parlant d'infants, de joves, però ara m'han vingut al cap adults que conec que m'han dit és que m'he anat a fer el Camino de Santiago, que podrien haver fet altres coses, no?, però per adonar-me que haig de posar una cama rere una altra i que les coses, doncs, no arribaràs de cop a Santiago, que necessites un procés, que és el camí, que s'ha d'anar gaudint. Això que en sabem tant, el missatge, no?, però que a vegades t'oblides i necessites fer-ho.
És que és a base de tot. M'entens? És entendre això. I els nens aprenen de l'exemple. Amb la qual, si no hi ha exemple o l'exemple és corre-corre, els nens estan creient que contra més fan, millor. I no és això, és quan més ets, millor. I llavors, aquí ja no entrem en temes de sobreprotecció i
m'ha encantat això. No com més fas, sinó com més ets.
Ets, exacte. Canviar el fer pel ser.
Escola de Família, últim programa de la temporada, a punt per les vacances, que encara queden dies per nosaltres, però estem parlant d'aquesta connexió amb la natura i de gestionar el temps lliure amb la Cristina Gutiérrez, educadora emocional i directora de la Granja, i amb la Mar Sánchez Izuel, directora titular de l'Escola Montserrat. I fa unes setmanes, és curiós, us podria dir que al llarg de tota la temporada el que més s'evidencia és que tot va ràpid i que falta temps. No importa el tema del que estiguem parlant. Pràcticament cada setmana això, arribem a aquesta conclusió, convidats, trucades, jo mateixa. Però fa unes setmanes, a banda d'aquest temps i aquestes presses, un convidat ens deia que li feia patir que ara la canalla tenen els genolls impoluts, no? Que no hi ha esgarrinxades, que no hi ha les crostes, que... vaja, poca cristalmina, s'utilitza ara.
Està prohibida també la cristalmina.
Per tant, la natura pot ser un bon antídot, no?, contra la sobreprotecció de les famílies, perquè darrere aquests genolls hi ha la sobreprotecció dels pares, de no pugis, no vagis, vigila, cauràs, tot això.
Clar, evidentment, si estàs a la natura, no sé si has anat alguna... o anat, suposo que heu anat alguna vegada i us has sentat al bosc, o al prat, sí. I toques punxa perquè les seves punxes, perquè hi ha pedretes, perquè hi ha coses, i sí, la natura punxa perquè la vida punxa. I mira, un exemple, quan parlem de la definició de salut mental per l'OMS, sí? és un sentiment de benestar, que precisa de tres coses. ¿Vale? La primera és consciència de les teves capacitats, és a dir, una mica d'autoconeixement per saber de què sóc capaç. Uh-huh. Primera. Segona, gestionar les dificultats i les tensions de la vida. Si jo no ensenyo les dificultats i les tensions de la vida, si a un nen no li explico que la vida fa mal, que la vida pot generar ferides, i no li explico que jo sóc i que tu ets capaç de ser el teu primer defensor, el teu digne protector i posar límits als altres, si jo no ensenyo això, aquest nen no podrà tenir una bona salut mental. I sobreprotegir és treure-li les eines per ser el seu digne protector. És tan greu com això, sobreprotegir. Sobreprotegir és desprotegir.
Clar.
Sí? Llavors, que s'entengui que la vida hi ha dificultats, crec que tots els adults ho sabem.
Sí.
Amb la qual cosa, ostres, per què amagar-los i enganyar-los? Llavors, ostres, cada vegada que ho fem estem reduint la seva salut mental. No estem prevenint ni promocionant la salut mental. Directament és això, sobreprotegir.
Estem parlant, podríem dir que tots ens està quedant una mica urbcentrista, no? Com si tothom que ens estigués escoltant estigués al mig de l'Eixample de Barcelona, que tot fos asfalt, que no hi hagués cap parc, que no hi hagués costa, no? Amb la quantitat de mar que tenim a Catalunya, de llacs, rius, muntanyes, prats... Però la sobreprotecció també passa a la gent de pagès, de la muntanya, de la costa...
A mesura una mica menys, però perquè estan, no hi ha tanta por. És a dir, sobreprotegir és educar amb por. Sí? Des de la pandèmia ha augmentat la por, la ira i la tristesa, les emocions més primàries, diguem, i que són precisament les tres negatives. Negatives entén no com dolentes, sinó com aquelles que m'aparten del benestar, que és la por, la ira i la tristesa. I clar, la por és la primera, és la més potent. Si augmenta la por a la societat, augmenta la seva protecció perquè s'educa en por. Amb la qual cosa, i si ajunto això amb la comoditat del que són pantalles, aquí tenim la bomba de rellotgeria davant dels nassos, literalment.
Hi ha hagut famílies, Marc, preocupades per què s'hi faria el bosc de l'escola? Dono per fet, donant per fet, que tothom estava content que el bosc estigués més integrat a l'escola, però no sé si després han arribat aquells dubtes, però pujaran, baixaran, saltaran, què es farà exactament al bosc?
No, bueno, no hem tingut aquesta resposta per part de les famílies perquè, com us deia, o sigui, el bosc ja estava molt present, o sigui, està present. De fet, aquests nanos tenen la sort de fer l'esbarjo no només en una pista d'esport, que ja estaria molt bé perquè és aire lliure, però en aquest entorn natural, o sigui, on està l'escola pràcticament tothom s'hi queda a dinar. Llavors tu imagina't que tens en aquesta franja al migdia un parell d'hores, o sigui, pots dinar, llavors pots anar a jugar a l'espai del bosc, fer-te una cabana, jo crec que això és una delícia. I que, no sé, allò de dir quina experiència, no crec que sigui freqüent, no? El fet d'embrutar-te, o sigui, els del col·le s'embruten. Clar, quan puges als camps, puges al bosc, evidentment, doncs, vale, doncs tingues les bambes preparades per quan hi pugis. Bueno, tot això genera també una manera de fer, potser molt, si voleu, desordenada, però és un caos beneficiós, no? O sigui, el fet de pujar i des de Castanar, de llar d'infants, o sigui, el dia que pugen els d'un i dos anys, pujar al bosc és pràcticament al matí. Clar, fas una excursió setmanal, o sigui, això, torno a dir, és una delícia, no?
I tot i que vosaltres, per exemple, parlaves de l'or, per tant, ja l'aire lliure estava present, embrutir-te,
sí,
no?, amb la terra, sí. tocar més enllà de plàstic i
sí,
material.
Sí, no, tocar amb terra, pedres, pals, eh? Vull dir que és curiós també veure els infants que poden tenir joguines, recursos, i que els adults considerem que són preciosos i xulíssims i estimuladors, si vols. O sigui, com al final, si pots, i puc triar un pal,
em quedo amb el pal. És com allò típic de s'han quedat amb la caixa del regal, no? Amb el paper.
Totalment. Vull dir que això constantment és un missatge, pels adults.
Exacte, que no escoltem.
Totalment.
No cal tants diners per comprar coses, de veritat, eh? I a més no és ecològic, no? Però quan veus, a vegades en tres pedres et fan unes històries que jo flipo, m'entens? I aquí és la creativitat, aquí és la sorpresa, aquí és la curiositat. És que hi ha tantes coses que posen a l'abast que no necessiten les màquines.
És que potser aquesta sobreprotecció que parlàvem no és només relacional, sinó també l'aprenentatge, no? Avui han sortit els resultats aquests de les proves PISA, no? I hem sortit que som els... creativitat baixa. Dius, clar, és que ho preparem tot tant... No? Tot tan prefabricat...
L'aprenentatge també està hipercontrolat.
Els
neguem,
els estem negant, eh?
Sí.
Vull dir, tenim massa pressa per... Estem anant al col·le i veiem un cau de formigues, el nen es posa a mirar, corre, va, que tenim que creuar. Però és que l'aprenentatge és el cau de formiga, veure, és super... Sí. No sé si heu fixat, els caus de formiga són brutals, per veure moltes coses. Allò sí que es treballa en equip. Ostres, no? Pues allà podem aprendre tantes coses i així és com aprenen els nens.
I a més, és un luxe pels adults perquè sovint quan són petits saben moltes coses d'animals que després les devem haver oblidat, no? Però quan et diuen és que una formiga pot suportar 40 vegades el seu pes, tu mires i penses, ja pot ser. Que potser no són 40, no? Però
sí.
Que també és una oportunitat per aprendre d'ells, no? Que el coneixement vingui de l'altra banda. I heu començat a notar coses o heu tingut poques setmanes de marge per veure què passa?
Bueno, amb aquesta última activitat potser allò de dir encara no hi ha temps, no? De veure això que aporta, què suposa. Sí que hi ha hagut una il·lusió especial, vam fer com una... A veure, nosaltres integrem molt també, no?, la presència de la família, perquè ens agrada aquesta convivència, perquè l'educador per excel·lència és la família, no? Vull dir, nosaltres ajudem, no? Allò de dir, a veure, ja t'ajudo, però la tasca, la feina és teva, no? Llavors vam fer com una celebració, allò de dir, divendres tarda, veniu els que vulgueu, pugem a dalt, berenem junts, i bueno, això és el que també emocionalment, no? Quan hi ha relació, quan hi ha afecte, doncs tot allò que és afectiu amb A és afectiu amb B.
Clar. Això us ho pregunto a les dues, arran de l'experiència. És diferent com es relacionen i com s'integren amb la natura els més petits, o sigui, els d'infantil, els de primària, els de ja cicle superior de primària, els de l'ESO, els de batxillerat...
Sí, és diferent. Els nens petits tenen menys filtres, estan molt més connectats amb el seu cor i, per tant, amb la natura i amb les persones que els se n'adonen de tot. A mesura que creixem, i sobretot a mesura de la cultura d'aquell grup, aquella societat d'on ve, no? Ja, també hi ha diferents cultures i creences, quan venen diferents grups i ho veus també, fins i tot si són de Girona, de Tarragona, ja veus històries diferents. Però sí que evidentment, quan arriba a l'ESO, estan molt enganxats als mòbils. L'altre dia una nena de 14 anys va dir, pues el campo no està tan mal, eh? Com flipando, no? Llavors, 14 anys, pensava, jolín. Però clar, aquest era una població que la cultura de les famílies en general, d'aquella escola, pues no anaven mai al camp, perquè els dissabtes anaven al baricentre, no sé on, però, saps? Llavors, ostres, pues el campo no està tan mal. Clar, pensa que quan venen no tenen mòbil a la granja. Sí, llavors... Però el primer dia també nosaltres estem veient ja dificultats d'estar enganxats, eh?
Vull dir, del mono, passant, eh? No?
Sí, sí, passa, però és, quan tu veus davant dels nassos això, dius, uau, i això està passant cada vegada més, però parlo de trucar a l'ambulància, eh?
De trucar a una ambulància, sí. perquè els genera ansietat no tenir un dispositiu electrònic.
Sí. I no és ell només que no el té, no té cap. Però sí, vull dir, quan parlo ja, jo, o sigui, realment, crec que aquest estiu intenteu a la natura, activitats amb iguals, sortir, estar el més lluny possible de pantalles i ser ells i elles, perquè la vida no és fàcil, els cursos, hi ha molta tensió tot arreu, cada vegada la societat és una mica més crispada, ostres, crec que hem de parar i començar a intentar que cadascú sigui ell mateix, no? I crec que hem de parar, i estan passant moltes coses amb molt, i ja no parlo, i podria parlar, però no, és vacances, i no vull portar això de cara a setembre. Sí,
posem-nos en totes les oportunitats que ens ofereix. Ah,
exacte, no? Penso que és esperança amb acció, i vinga, va, i anem a solucionar-ho, i entre tots podrem, entre tots ho farem, perquè hem de poder fer-ho, perquè els nostres fills i filles, els nostres nens i nenes s'ho mereixen, i es mereixen un món millor que el que en aquests moments tenim davant.
En el vostre cas, suposo que també es nota els que ja són grans, que fa anys que estan a l'hort, que estan al costat del bosc, no?
Sí, totalment. Quan això ho has pogut gaudir des de petit, forma part, no?, de la teva manera de ser, o sigui, forma part de tu, de la teva identitat. I això a vegades es nota amb algú, no?, que s'incorpora a l'escola de més gran, que no ve d'aquesta experiència, i dius, bueno, no està tan integrat, però tothom ho gaudeix. I després és veritat que aleshores els grans també generen moltes oportunitats d'aprenentatge servei dins de la pròpia escola, no?, com els grans poden establir, doncs, aquest modelatge d'escolta, fem una batuda de neteja del bosc, tot i que sigui el que tenim a prop perquè és el de l'escola, no? Vull dir que això, sí.
Alguna recomanació?
Recomanació, avui també tenim recomanacions per seguir parlant d'aquest contacte amb la natura i totes les oportunitats que ens ofereix i tot el que podem aprendre. I comencem amb una pel·lícula que ens farà volar.
No puedo cuidarte estas vacaciones. Irás a casa de tu padre en San Román.
Yo paso aquí y no me quedo.
Sí, mamá, soy yo. Me aburro. Ven a buscarme, por favor. ¿Qué haces todo el día en el taller?
Estoy haciendo algo secreto. Algunas aves reconocen como padre a la primera persona que ven. Así que ahora, técnicamente, eres su padre. Verás, esta especie de ganso está amenazada y para salvarla he estudiado una ruta migratoria menos peligrosa para llegar a Noruega.
Això és Volant Junts, una pel·lícula on el protagonista és en Thomas, un noi obsessionat amb els videojocs que no vol passar les vacances al mig de la natura, i el sentíeu amb el seu pare, que és un científic dedicat a l'estudi d'unes oques, un tipus que està en perill d'extinció, i emprenen junts un viatge pel cel d'Europa. Podríem pensar que és bé, un argument aquí que hi ha tot molt previsible, però és que resulta que està basat en una història real, que al final vosaltres, no? Tu, Cristina, això que deies, no? Jo és que ho veig molt. Arriben, m'avorreixo i després ja, bueno, ah no, que hi ha un altre món, no? I que hi ha moltes possibilitats. Però a mi m'ha cridat molt l'atenció. Jo no he vist aquesta pel·lícula, he pensat, mira, tinc ganes de veure-la, però aquesta trucada del fill, no? El m'avorreixo. Quantes vegades poden arribar a dir m'avorreixo els fills? I que poc en valor que posen ells l'avorriment i com quant de valor li donem als adults? Però per què costa tant convèncer-los que és bo que s'avorreixin?
Bueno, jo crec que és que... Potser hem de tenir una actitud de que quan diu, ostres, m'avorreixo, i llavors diu, ostres, que bé, no? Quina sort. I ja està, i seguir fent com si fos el més normal del món. I llavors, evidentment, ells se sorprenen, però no des del... No, o sigui, a millor la dificultat o el que hem de canviar som nosaltres. Ell, si s'avorreix, que s'avorreixi, què he de fer jo, com a pare, com a mare, com a adult, davant d'aquesta reacció, no? Pues com reacciona és superimportant. I és, ostres, que sort, no? Uau. Quina sort. I segueixo fent el menjar o llegint el que jo estava fent, no? Llavors, és a dir, no respondre com si fos un problema.
És curiós, abans quan deies això del pal, no? Uh-huh. Perquè quan s'avorreixen i no apareix res allà al voltant, ells troben. Uh-huh. I si hi ha un pal, fan qualsevol cosa. Exacte. Però una goma, amb una goma, és que fan virgueries. És increïble, no? Els deixeu aquest espai perquè... Sí, experimentin?
Sí, des de ben petits, no? La importància del joc no dirigit. O sigui, és crear, no? Com un ecosistema d'oportunitats. I dic, ara diries, joc dirigit o no dirigit? Escolta, tant l'un com l'altre, com a tot, no? Vull dir, tinguem espais, tinguem estones per no fer res, que tampoc passa res, però considero que és important allò el que ens acaba de dir la Cristina, no? M'avorreixo, doncs l'adult també ha de ser capaç de sostenir aquesta afirmació i més si te la fa un adolescent. Dius, ok, perfecte, benvingut al món. O sigui, t'avorreixes, és genial, no? Que experimentis això, però sovint, de seguida, és com una alerta i tothom ha de respondre a veure quina propera activitat et proposo perquè és com si estigués prohibit avorrir-se.
Afegir aquí... que crec que tots hem de tenir molt clar una cosa molt important, i és que la responsabilitat de la meva felicitat com a mare sóc jo, i la responsabilitat de la felicitat del meu fill és d'ell. I confonem moltes vegades la felicitat amb l'alegria. La felicitat és algo que he de fer jo a mi mateixa, amb la qual la meva felicitat depèn de mi, la del meu fill depèn d'ell. Això ho tinguem molt clar perquè ells ho tinguin molt clar, perquè això ja no està passant. I molts nens, moltes nenes, ja viuen ja, són joves, adolescents, amb l'actitud de que la meva felicitat també és dels altres. I aquí ens han enganxat els dits tots. I això és l'inici de problemes greus. Així que la teva felicitat és cosa teva, la meva és cosa meva. Evidentment, si jo faig un ambient segur, de confort, d'estima, serà més fàcil. I si no, no. Però quantes vegades coneixem famílies que ho tenen tot i no són feliços, i famílies que no tenen res i en són molt. Així que la teva felicitat és cosa teva, la meva és cosa meva. Jo t'ajudaré en tot, però... allò és responsabilitat teva.
Ara està avorrit al mig de la natura, abans deies, és que els ocells... És que... I estem parlant molt d'interior, no? O sigui, estem parlant molt de bosc, de muntanya, però podríem buscar petxines, capbussar-nos, sí. Buscar peixos...
El mar, al fons del mar. Uau, és...
Fer castells, vull dir, fer qualsevol cosa, no? Vull dir, que també podem estar en remull, que ara ja entren com ganes, però que la natura ens ofereix moltes possibilitats, que és com, o sigui, és com tenir un full en blanc, bueno, però immens, no?
I tant. Vull dir, el que passa que és això que a vegades esperem, no?, com uns recursos tan sofisticats, perquè socialment sembla que és el que prima, no?, que allò que no és espectacular, dius, clar, Dius, perquè la natura et resulti atraient, hi ha d'haver un moment de silenci, d'observació, de meditació, que això també cal treballar-ho. Vull dir, que avui en dia tothom, pues, vas pel metro, veus els AirPods posats tot el dia, dius, però una estona de silenci, però això s'educa i s'educa des de petits.
I a més és fàcil fer-ho perquè, mira, no fa gaire un nen, en Gael, de 4 anys, ens va dir, oh, el bosc ens dona música. O, per exemple, una altra nena, la Lucía, també de 4 o 5 anys, que va venir molt enfadada perquè em va dir, és que m'he dutxat sota la pluja del bosc i no ha passat res, eh? És a dir, havia anat al bosc i quan va començar a plogisquejar, doncs van seguir caminant tranquil·lament perquè no era bosc de barrals i perquè saps que dins del bosc, quan plou, plou menys, perquè hi ha les fulles i llavors no plou tant.
Et protegeix
i llavors plou més estona, però menys, no? I, clar, vam tornar i s'havia mullat i llavors em va dir, és que m'he dutxat sota la pluja del bosc i no ha passat res, com dient, perquè sempre, clar, ella deia la dutxa perquè, clar, mai la pluja havia sigut, sempre, ella sempre s'ha mullat amb dutxa, sí. Mai s'ha mullat amb la pluja.
També és cert que ara...
Plou poc.
Les noves, sí,
l'altre bueno, ara ja no plou.
Dia veies els nens amb el paraigües que pensaves, clar, és que no tenen pràctica, no han dut un paraigües, hi ha nens...
Però abans de que no plogués, quan plou, què fem?
És veritat.
Els nens no es mullen. Llavors, crec que és interessant escoltar aquestes frases com no, d'aquesta nena...
Que estan dient molt.
Que estan dient, o sigui, dutxa perquè és que la pluja no l'ha tastat mai. Llavors dius, home, no pot ser, això no pot ser.
Estem parlant molt dels joves, però ja que s'apropen les vacances, hi ha gent que el juliol ja fa vacances. Mm-hmm. Per tant, pels adults també és una superoportunitat, que sovint és tot el dia reunions, tot el dia pantalla, tot el dia connectats, tot el dia obligacions, terminis... Per tant, també podem, abans deies, la natura és casa... reconnectar-nos, que potser, depèn de l'edat que tinguis, sí que havies anat al bosc, sí que t'havies pujat a la muntanya, sí que havies anat lluny entre les roques i t'havies capbussat. Per tant, és com tornar una mica als orígens.
És que jo penso que és imprescindible. Jo no crec que sigui recuperable, és que jo crec que és necessari. Avui en dia és que només fa falta sortir al carrer i anem tots amb una angoixa que és flipant i dius, a veure, podem parar? I més que res perquè som models, no? Llavors comencem per nosaltres i els nostres fills aprendran. No diguem als nens el que han de fer, fes-ho tu i ja veuràs com ell aprendrà. No cal que els diguis, ells aprenen.
Si les convidades d'avui tinguessin 20 anys... o potser 30 justos, els hauríem d'explicar, per si hi ha oients més joves, explicarem que això és la sintonia de Verano Azul, que és una sèrie d'Antonio Mercero, que va marcar bé, els que als 80 eren joves.
I a més, no? Soc la més gran de la taula, això ho vaig dir jo.
Doncs la teniu a RTV Play, per tant, la podeu recuperar. L'han tornat a emetre moltes vegades, però jo crec que ara ja fa anys que no tornen, doncs està allà posada. I bé, i són famílies que van a la platja a passar uns dies de vacances, es fan amics els adults, la colla de nanos també, amb gent que ja vivia al poble... molta gent, molts d'aquests protagonistes donaves per fet que venien de Madrid, no? I que s'anaven cap a la platja, que la gent d'interior... Ara, abans la gent potser veia la platja un cop l'any, no? Anaven al mar, ara tot ha canviat, tot és menys sostenible, però com sabem l'entorn natural? Podem anar explorant diferents, no? I no cal que sempre repetim, però potser aquell que millor encaixa amb nosaltres.
Ui... A veure, jo penso que això depèn de la família, la cultura, si a tu t'agrada el mar i t'agrada el busseig, evidentment als teus fills doncs, els ensenyaràs el que t'agrada, perquè al final les passions es comparteixen, no? Si t'agrada la muntanya, caminar, doncs, segurament. Jo penso que cada paisatge és meravellós, no? Llavors, igual que és meravellós el paisatge que cadascú de les persones, dels humans tenim dins, no? Potser a tu t'agrada més el desert i a mi m'agrada més la neu, però el desert té màgia i la neu també, no? Llavors, crec que el guai és explorar com fan les escoles, quan les colònies escolars que es fan de tota la vida a Catalunya, fixeu-vos que sempre sempre busquen, ara anem a la Garrotxa, ara anem al Montseny, ara anem al Delta de l'Ebre, busquen veure diferents paisatges perquè tots són rics i la cultura forma part de la nostra, l'humà forma part de tota la natura que ens envolta. Jo crec que tots els paisatges i convido, no? Però sí que és cert que hi ha gent que li agrada més la platja, pues tot és fantàstic. Si tu t'agrada tranquil·litat, pues a l'estiu potser la muntanya hi haurà més. Si t'agrada l'ebullició, vés a la platja, que segur que estàs assegurat amb la quantitat de turisme que hi ha. Vull dir, jo penso que l'important és no tant on ets, sinó què fas, no? I que els paisatges també estan a dins de nosaltres i que crec que és un moment fantàstic l'estiu per descobrir quin paisatge té cadascú i que una mateixa família, tu i els teus fills, Olga, tu pots tenir un desert, l'altre pot ser un neu, sí, sí. L'altre pot ser platja i el guai és compartir-ho i descobrir-ho, no? I descobrir tots els secrets del desert, que quan estàs al desert, ostres, penses que no hi ha res i flipes del que hi ha, però és invisible segurament als ulls, no? Llavors jo crec que posar el focus en el paisatge de dins i no tant amb els de fora, perquè tots són bons i tots per mi enriqueixen.
Suposo que noteu també el bosc, no? Qui tira més per pujar a l'arbre, qui es queda més a la base dels arbres, qui vol anar a explorar i anar més lluny, qui es vol quedar en un mateix lloc i ja diu molt també de la personalitat d'aquella persona.
Totalment, totalment. Sempre el comportament és comunicació, eh? Vull dir, el que fa o deixa de fer un petit o un adolescent, o sigui, sempre t'està dient alguna cosa que els adults convindria també que sapiguéssim llegir o interpretar amb una mica més de gràcia, diria jo, perquè a vegades les lectures són molt planes, no? Del que jutgem que això ho ha fet per això, tal. Espera, vull dir que... Però sí, es nota aquestes preferències i torno a dir, per això és important donar oportunitats. O sigui, potser no a tothom li encanta pujar al bosc o estar una estona al bosc. Vale, doncs et generaré, no?, una altra oportunitat. O sigui, nosaltres ara, aquest any també vam fer un projecte que ens vinculava al mar, no?, que era el projecte Harbors, que era en 6 setmanes construir un vaixell.
De quina mida?
Pues mira, era gairebé com una mena d'Optimist fet de fusta i bueno, vam fer la mutadura
només?
Sí, va flotar. Va flotar, vam anar allà a la platja del Somorrostro, vull dir, va ser també una festa viscuda en famílies i tornes a posar, no?, els estudiants, els alumnes, amb un entorn que potser no és el d'ells, però també, no?, o sigui, com es gaudeix això. El que és cert, mar-muntanya, és que l'entorn natural, l'entorn lliure, baixa, o sigui, el número de conflictes entre les persones. O sigui, això està comprovat. Perquè a vegades, o sigui, tu podries dir, va, aquests nens són supermoguts, imagina't, amb un entorn obert, no? Uh-huh. Dius, això
ja
serà...
Ja els controlarà.
No, doncs és a l'inrevés. O sigui, precisament, en un entorn obert, cadascú troba el seu espai, la seva intensitat, la seva energia... Però això, si no ho veus, si no generes l'oportunitat, pues, evidentment sempre vivim una mica encaixats, no?
¿Te imaginas que se pudiera congelar el tiempo? ¿A qué instante, a qué recuerdo te irías a vivir? ¿En qué momento te gustaría quedarte? ¿Con quiénes te quedarías si pudieras parar el reloj? No podemos congelar el tiempo que pasamos en familia, porque el tiempo corre. El tiempo pasa volando. El tiempo no se detiene. Pero sí podemos cuidar más de ese tiempo, porque te mereces más.
Això és una campanya de fa un parell d'anys del Ministeri de Drets Socials, que bé, és el que ens diu, no?, que aprofitem el temps, perquè ara estem juny, juliol, sembla que el món s'acaba, que tothom té pressa, terminis, tancaments, ja s'han acabat els festivals de les criatures, que això es mereix, això es mereix una ovació, un capítol a part, eh?
És un programa extra.
I tant. I bueno, que ara semblava i sembla, no?, els adults encara ens queden unes setmanes, que no hi ha temps per res, però que les vacances són un bon moment, no?, per aquest reconnectar, per aquest carregar piles, per començar de zero, aquells hàbits que, bé, que sembla que a vegades no hi ha temps, doncs ara a veure si tots plegats aprofitem.
Home, sí, és aquest parar, però no per omplir la gent de més coses, sinó fer allò que ens agrada, allò que ens ve de gust, allò que... ens ve, doncs, aquest llibre que està aparcat perquè és impossible entre les sèries i això de llegir. Jo, per mi, és un temps de descans i estar en família, tota la família. Crec que són encara que potser nosaltres estem encara treballant i els nostres fills i filles no, però baixa molt el tema, l'atenció de les obligacions diàries, que ser un examen, que ara sí, vull dir, és allò com més relax, no? I és una mica el somriure més a casa. Recordo un nen, el Nil, de 4 anys, que va dir, la meva mama necessita llavors d'alegria, li donaré les meves. Sí. És ara quan podem, aquestes llavors d'alegria, com aquest or de la vida que tots tenim, de regar-les, i regar-les vol dir posar-los aigua, i posar-los aigua significa que tu cada dia, si vols somriure a casa, comença tu a somriure, no? Llavors, i segurament el teu fill somriurà una miqueta més, llavors, al final tot comença per tu o per mi, llavors, jo crec que és organitzant-se, perquè si treballem ens hem d'organitzar la jornada del nen, perquè clar, no podem marxar de casa a les 9 i tornar a les 5, perquè pot ser qualsevol barbaritat, però sí que quan arribem, pues, intentar pues, el mòbil. Recordo un nen, a l'Òscar, de 6 anys, que li va posar a la porta de casa, el seu pare li va posar un missatge, i li va posar, papa, ara comença la reunió més important del dia, apaga el mòbil. I la reunió era amb ell, amb el seu fill. Sí, llavors, pues això, arribem a casa i apaguem el mòbil, perquè el mòbil ens pren molt de temps. Si hi ha falta de temps, apaguem el mòbil, apaguem la tele, les notícies, tot allò que ens fot mal rotllo, apaguem-ho i gaudim d'allò que tenim a casa i que és segur, com diu, el temps ara i en família.
Clar, suposo que després de l'estiu, quan es torna a l'escola, al setembre, es nota, no?, aquesta que... Bé, qui ha tingut el luxe de poder connectar amb la família, d'haver estat, d'estar.
Sí, es nota, i els rostres dels adults i dels infants ho transmet, això. Vull dir, no hi ha cap dubte. Estem acostumats a rendibilitzar, comptabilitzar tot i el temps, no? Si vivim en una societat de rànquings, dius, no comptis el temps, si no passa res, si hi ha 5 minuts més, o arribem tard i avui sopem més tard, no? Vull dir que això també ens ho hem de permetre, perquè si no sorgeix aquí un punt de... No hem arribat a temps, no hem fet bé això, i està molt bé, i els nens és veritat que necessiten ordre i hàbits, o sigui, cert... Però també saber viure amb una mica de... Pues a veure què fem aquí i decidim-ho tots, això també és molt sa.
Anava a afegir que la tornada, no, a l'escola, a mi sempre veig que és una oportunitat molt, molt bèstia, molt gran, perquè a l'estiu es desdibuixen els rols, no? Vulguis que no, una classe, una aula, és una societat, no? Una microsocietat de 25 o 26 criatures, no? I llavors cadascú té el seu rol, igual que el tenim tots nosaltres, no? I llavors, ostres, resulta molt interessant, perquè al setembre es pot treballar molt, realment quan treballem molt, molt nosaltres al setembre, octubre, novembre, perquè si vols aconseguir alguna cosa, quan al grup classe... És molt més fàcil i més ràpid i té més resultats al setembre que a l'octubre i més resultats a l'octubre que al novembre, ho tenim avaluat. Per què? I al final l'estudiant vam veure que, clar, quan arriben de l'estiu els rols s'han desdibuixat. Si ho aprofito, comencem amb un rol diferent. I llavors, paf, i canvia, cluc, canvia un món, el sistema de la classe. Sí, és molt... Sí.
De fet, moltes vegades, quan es fan aquests regrupaments a classe, no, aquells canvis de cicle, el que fan és això, barrejar. No? A principi de curs fan una escapada d'un parell de dies, que és com anem a conèixer-nos, anem a establir lligams i potser anem a trobar el nostre nou jo dins de l'aula.
Exacte, és una superoportunitat fer-ho. Quan més a prop de la tornada, millor, perquè és més ràpid els canvis. I genera menys por, genera més confiança, i genera més benestar després quan tornes. No? Jo penso que és una superoportunitat i això també com a família ens ho podem emportar a casa. Per
Clar, perquè els rols a casa també...
També hi són. Llavors crec que són oportunitats. Jo crec que si sapiguéssim una mica més com funciona la intel·ligència emocional, seria molt guai.
Clar, i a més, amb aquests nous hàbits, aquests bons propòsits, que l'estiu a mi em fa la sensació que passa una mica com a principi d'any, que tu tens aquella idea, o a principi de curs, a l'estiu començarem a incorporar aquest contacte amb la natura, potser com aquella nena que es veia clarament...
Que no està tan mal.
Sorpresa. No? Que potser entre aquests propòsits, igual que hi ha l'anglès, el gimnàs i fer ceràmica, no sé, el que sigui, potser també que anem creant espais per estar en família i en contacte, no? És igual si és al mar, si anem a fer un tros del camí de ronda, és igual el que sigui.
Sí, important això que deies de crear espais, no? Crear moments, crear àmbits, també perquè puguin sortir i sorgir les passions de cadascú i realment connectar, no? Relacionalment amb qui sóc, amb qui són els altres... Cal crear aquests espais i I ara que deies, no?, que a vegades fem propòsits com any nou, no?, jo sempre dic que els alumnes, o sigui, ens diem i ens desitgem bon any, però fes que ho sigui. O sigui, no exacte, només m'encantaria ara l'estiu, posa-hi fil a l'agulla i fes que sigui un bon estiu en les mesures de les teves possibilitats i del que tens. Tampoc allò de dir enyorant, perquè bueno, vull dir, doncs no puc sortir a Barcelona, hi ha parcs preciosos, o sigui, anem-los a gaudir també,
I platja.
I platja, vull dir...
I activitats gratuïtes,
I activitats gratuïtes.
Sí, que n'hi ha també, les has de buscar, segurament et trobes molta gent.
Però n'hi ha molta cosa.
No, perquè és veritat que no tothom té, no? Jo parlo molt d'oportunitats i a vegades som molt conscient que no tothom té.
Clar, no tothom pot passar 4 dies
potser a la platja. Aquest luxe d'oportunitats, però dic, bueno... Pues també ajudem a que d'altres puguin, no?, tenir la seva oportunitat.
Ajustar i aprendre que els fills també ajustin aquestes expectatives, no?, les possibilitats. Pensar que potser no tot és idíl·lic, que tu deies des del principi, no? T'asseus al camp, hi ha coses que punxen.
No és idíl·lic i no ha de ser idíl·lic.
No ho ha de ser,
és que quina vida
exactament.
És idíl·lica? I per a què? Si tenim capacitat de viure la vida sense aquest idealisme. L'idealisme està molt bé, però al final una expectativa és un contracte en la frustració. Si jo tinc un 10 d'expectativa, he de tenir un 10 de capacitat de tolerar la frustració. Sí. I si no tinc aquest 10, que tinc un 5? Pues expectativa un 5. I estaré més o menys una mica en benestar. Però a vegades no és tant el que... El problema no és el que tinc, és el que vull i no tinc. Llavors crec que hem de... Aquesta cultura del tenir també va en contra de la cultura del ser, i jo crec que hem d'anar per aquí. I quan treballes la cultura del ser, l'avantatge de la cultura del ser que és gratis. El tenir no. Llavors, ostres, siguem intel·ligents, perquè aquesta, si la cultura del ser, genera oportunitats per a tothom. I té a veure amb els valors, té a veure amb l'esperança i té a veure amb allò que deia l'OMS, tres coses, si en recordeu, que era ser conscient de les meves capacitats, ser conscient de que el món fa mal però que puc gestionar-ho, i després contribuir a la meva comunitat. Si no contribueixo com a nivells socials que som, no em sentiré útil, i si no em sento útil, no tinc propòsit, i si no tinc propòsit, la meva vida no té sentit. Així que, ostres, aquestes tres coses, autoconeixement, el saber que jo puc i que els meus fills poden, encara que no ens ho creiem, confiem perquè poden, amb les dificultats, i a l'aportar a la comunitat, crec que és vital per, no només per la salut mental que diu l'OMS, sinó pel benestar, no?
Estem a punt d'acomiadar-nos, però abans de dir-vos adéu, bon estiu, bones vacances i a veure si ens retrobem en una altra ocasió, us volia preguntar que em dieu alguna cosa, una cosa que us ofereix, que us regala a vosaltres la natura, aquest contacte amb la natura.
Respir. Connexió amb l'interior, respir.
A mi pau.
Doncs ens quedem amb aquesta respiració profunda i amb la pau. Cristina Gutiérrez i Mar Sánchez Izuel, moltíssimes gràcies i bon estiu.
Gràcies. Gràcies.
I acabem amb música. La cançó d'avui és Summer, del Calvin Harris. Fins aquí el programa d'avui, amb en David Morral, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. No us puc dir, ens retrobem la setmana vinent, perquè aquest és l'últim programa de la temporada, aquesta segona temporada. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Això sí, dissabte vinent, a partir de les 9 del matí, tindreu una altra Escola de Família, perquè hem fet la tria d'alguns dels millors. No estan tots, que són... tots els bons. Que tingueu un molt bon estiu, que descanseu molt i espero que ens retrobem d'aquí uns mesos. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned brown, and we could be together, baby.